Senyors i senyores, nens i nenes, estigueu ben atents, que ara comença...
Bona tarda a tothom i benvinguts una vegada més a l'Hora de l'Utrillo, el magazín radiofònic de l'Escola Miquel Utrillo, a més gràcies a Ràdio Maricel.
Som a Miquel i la Queralt i avui serem els encarregats de conduir el programa. Avui emetem el programa número 13.
12 més 1.
Perdona?
12 més 1.
13.
Sí.
Doncs ja està, programa número 13.
12 més 1.
Ai, Miquel, per què dius 12 més 1 en comptes de dir 13? No seràs supersticiós, tu?
Què vol dir supersticiós?
Una persona supersticiosa és aquella que creu en la sort i en la mala sort. És a dir, pensa que depèn de les coses que faci o digui, tindrà millor o pitjor sort.
Doncs jo no ho soc de supersticiós, però mira tu, per si de cas. A les carreres de motos o cotxes, la volta 13 se'ls diu volta 12 més 1. Als avions no hi ha seient 13, sinó que passa del 12 al 14. Perquè hem de ser menys nosaltres, però un cop que ens toca conduir el programa, millor no cridar el mal temps.
Va, home, va, però està bé. Si estàs content, digue-m'ho a la teva manera. Benvinguts a l'Hora de l'Utrillo, programa número 12 més 1.
Avui és 14 d'abril i la Queralt i jo estem molt contents de presentar el programa.
Començarem escoltant la poesia que ens ha preparat uns alumnes de segon. Els fem passar?
Endavant amb la poesia del mes.
La poesia del mes.
Hola, com us dieu?
Amanda.
Ari.
David.
Samara.
Àlex.
Adrià.
Bruno.
Patricia.
Celia.
Julià.
Ferran.
Nil.
Sobre què va la poesia que ens llegireu?
De la primavera.
Doncs si esteu preparats, escoltem-la.
A la primavera Sant Jordi, a la primavera vigila el jardí. Potser hi ha Sant Jordi a sobre d'un pi.
Ens porta oreneta, flors i romaní. A la primavera vigila el jardí.
A la primavera, si surts per un bosc, pot ser dia Sant Jordi, mira't una flor.
Ell cuida les plantes, en l'ell i en l'oc, a la primavera, si surts per un bosc.
A la primavera, si vius a ciutat, pots fer una visita als arbres del parc.
Pot ser i a Sant Jordi segut en un banc a la primavera si vius a ciutat.
Primavera, per la porta, porteta del darrere, rebent a entrar la primavera.
I esquitxa amb sàvia discreció milers de notes de colors.
Amb pinzellades de ginestes i verd de brins d'herba i menta fresca.
En joia amb per les agua pura, rosselles, lliris i pastures.
Bon dia, primavera. Bon dia, amiga primavera, que ens has portat? He portat els colors que les flors han pintat.
Bon dia, amiga primavera. Què ens has portat? He portat els ocells que pel cel han volat.
Bon dia, amiga primavera. Què ens has portat? He portat les cançons que tots els nens han cantat.
Bon dia, amiga primavera, què ens has portat?
He portat el ventet que tot ha despeinat.
Moltíssimes gràcies, nens i nenes de segon.
A continuació, tindrem una nova edició de Gent Estranya.
Els alumnes de sisè de la nostra escola ens expliquen la vida d'uns personatges ben curiosos.
No ens entretinguem i donem pas a la secció de...
Gent Estranya, Gent Estranya.
Bona tarda, avui tornem a la secció de personatges estranys. Com us dieu?
Amadeu i Pau.
Bona tarda.
I sobre qui ens parlareu?
Sobre Eric Sprague, que és el Lizardman. Va néixer el 12 de juny de 1972 i ara mateix viu a Austin, Texas, i encara es viu amb 43 anys. I ara mateix és artista, músic, redactor i actor secundari que treballa en festivals i espectacles tipus freak show i ocasionalment en pel·lícules.
Estem parlant de l'home i el gandaix. S'ha passat més de 700 hores en cirurgia i encara li falten unes 150 hores més de cirurgia. S'ha esmolat les dents i té una llengua bífida. Posseeix la major part del cos tatuada amb escates de rèptil i dorm sobre un llit de punxes. Té una banda rock que s'anomena Laser Skynard i ha publicat un llibre que s'anomena Once More Throw the Modify Looking Glass. Eric Sprague està casat amb Megan des del 2003.
Es va decidir tatuar quan va començar la universitat, amb 19 anys. Ho va fer perquè li agradaven els tatuatges i els rèptils. Tenen un gran poder simbòlic en totes les cultures.
El seu pare és militar. Va lluitar en la guerra de Vietnam. Sempre li deia, fill, fes sempre el que vulgui, sense fer mal a ningú.
La seva mare ha estat sempre animant-lo tot el temps. Quan es va convertir en l'home llargandaix, va dir que coneixent-lo era més estrany que no ho hagués fet a que ho hagués fet.
I té tatuatges a totes les parts del cos o hi ha alguna que li falta?
Encara no està tot tatuat, però està tatuant-se.
Doncs passem a un altre personatge estrany. Bona tarda. Com us dieu?
Laia. I Lupe.
I sobre quin personatge ens parlareu?
Sobre Joseph Merrick.
L'home elefant.
Doncs endavant.
La seva malaltia va començar a manifestar-se en el seu aspecte deformat als 18 mesos en una deformitat sobre el llavi superior. Als 12 anys va morir la seva mare, que sempre l'havia cuidat. Merrick, a pesar de la seva malaltia que li dificultava el caminar, va anar a l'escola dels 6 als 12 anys. Després de la mort de la seva mare, el seu pare es va tornar a casar i la nova parella del seu pare no el va acceptar. Josep va treballar dels 13 als 15 anys en una fàbrica de tabacs fins que el seu braç i mà dretes es van deformar tant que no va poder treballar fent servir els dos braços. Tal va ser l'impediment que sent dreta va haver d'aprendre a escriure de nou amb la mà esquerra.
Per què l'home elefant? La deformitat de la boca es va estendre al nas i no podia respirar. Per això van haver de treure-li el teixit durant una operació i li va quedar en forma d'elefant. Sabent que era l'única sortida per guanyar-se la vida degut al seu sorprenent aspecte, seria la d'exhibir-se en fires. Es va unir a la fira de Sant Tor, on hi va treballar uns mesos fins que es va passar per recomanació del mateix Thor, a la fira de Tom Norman. L'exhibició de Merrick era una atracció de molt èxit, però no estava lliure de problemes, ja que les autoritats trobaven que era massa degradant.
La causa de la seva mort va ser que el pes del seu descomunal crani va provocar un desnucament. En un principi es va pensar que va morir d'asfíxia perquè s'havia adormit estirat. Merrick havia de dormir obligatòriament assegut i amb el cap recolzat als genolls.
Si s'estirava, s'asfixiava, però l'estudi de les seves vèrtebres cervicals demostren que va morir desnucat i que la mort va ser tan ràpida que ni es va adonar. Es van guardar mostres de teixit, de l'esquelet i cabell. La conservació d'aquestes restes han estat clau per descobrir què li passava. També han estat important per als estudis genètics a la família d'en Merrick, que ha continuat fins als dies d'avui en descendents directes de l'oncle Charles Merrick.
I sabeu més o menys quan pesava el crani tan descomunal?
No. No, però era molt, molt gran.
Doncs pobret. Continuem amb un altre personatge. Bona tarda, com us dieu?
Rosa
i Adriana.
I sobre qui ens parlareu?
Aixa Mandela.
La dona amb el cabell més llarg del món.
Doncs endavant.
Aixa Mandela va néixer a Atlanta, Georgia, Estats Units. Té 50 anys i va marcar el rècord Guinness en el cabell més llarg del món. El seu cabell té una mida de 17 metres i un pes de 19 quilograms, el pes d'un nen petit. Els metges li van advertir que si no es tallava el cabell podria tindre espasmes o fins i tot podria quedar-se paralitzada.
Ella diu que gràcies a aquest cabell ha pogut superar un càncer i dos infarts del cor. Per rentar-se tot el cabell necessitava 6 xampus fets per la seva mateixa marca i trigava entre 12 hores perquè se li sequés completament.
Porta 25 anys sense tallar-se el cabell.
També, quan va pel carrer, el porta amb una motxilla especialitzada per carregar el seu cabell. Ella afirma que si es tallara el cabell seria com si una part d'ella es morís i que seria un zombi.
Perdoneu, podeu repetir les dades del cabell, si us plau, el pes i la longitud?
Té una mida de 7 metres i pesa uns 19 quilograms, el pes aproximat d'un nen petit.
I quan va néixer va tenir algun problema amb el cabell tan llarg o a l'escola?
No, no, portava 25 anys sense tallar-se el cabell, per això el tenia molt llarg.
Doncs fins a la pròxima. Ens veiem en la pròxima secció del Personatges Estranys.
Ex, l'home llangardaix, quina angúnia, no?
I tant, a mi els tatus no m'agraden massa, però això ja és passar-se, eh? Què, continuem?
Ara arriba una de les meves seccions preferides.
Ah, sí? Quina?
La secció de la Marta ens recomana.
Ah, bueno.
Bueno, què?
No, no, res, que està bé.
Ai, avui estàs més estrany. Què, escoltem la secció sobre els llibres?
Endavant.
La Marta en recomana.
Bona tarda. Tornem a tenir aquí la Marta, que ens porta ja unes recomanacions ja directament cap a Sant Jordi, perquè tingueu temps de tenir idees i d'obsequiar els vostres fills i filles de cara a Sant Jordi, que és un dia preciós per comprar llibres, no l'únic, però sí que és un dia molt maco per adquirir llibres. Marta, doncs sí, endavant, a veure què ens portes.
Mira, doncs sí, com deies, és un dia molt especial i animem a tothom això de tant regalar llibres com deixar els nens que triïn el que més els agrada aquell dia, que es remenin, que triïn a les llibreries, a les parades i que se'l facin també, seu també aquest llibre aquest dia. Avui he portat 3 llibres, començarem per un que el dediquem als més petits, el recomanem pels més petits, i és d'una il·lustradora que es diu Marta Altés, és catalana, però ella va marxar a Londres per estudiar, per perfeccionar més doncs, el seu ofici, i allà ha triomfat. Els llibres que il·lustra, que a més són llibres que també la història és seva, que fa ella el text i fa la il·lustració, són tot un èxit. He portat un que es diu Soy un artista, però també en té un molt maco dedicat als avis, un altre molt divertit dedicat, que el protagonista és un gos, que es diu No, hi ha un altre sobre el canvi de casa, que són aquest tipus de llibre que de vegades ens pot ajudar a parlar o a plantejar temes que als nens no els hi pot causar certa angoixa, no? Com pot ser un canvi d'això de domicili. En aquest cas he portat Soy un artista i el protagonista és això, és un nen molt artista que quan agafa un pinzell, un rotulador o un llapis és capaç de pintar
les parets,
sigui,
per exemple.
I li queden tan maques. Clar, a casa seva no ho veuen tan clar això de que sigui tan artista, però ell és així. I clar, i s'estranya que no li valorin aquest art que té ell. D'aquest llibre destaquem això, les il·lustracions de la Marta Altés, que són a tot color, ocupen tota la pàgina, per tant, el recomanem per petits perquè hi ha molt poc text. Els dibuixos són molt expressius i molt divertits i encara que tingui poc text, si el pare o la mare li explica, li pot treure molt, molt de suc i passar una estona molt divertida amb aquest llibre. N'he portat un altre, per mitjans, i en aquest cas no és un conte amb molt de text i d'aquests que hi ha alguna il·lustració que acompanya, no? per explicar com és el protagonista o l'acció, sinó que és un àlbum il·lustrat, però sí que el recomanem per una edat de més grans pel tema, pel com ha estat plantejat. Mm-hmm. Es diu Els secrets de l'escola, també el dedico a tots els mestres.
Inconfessables, els secrets?
No ho sé, clar, jo no sé si aquí teniu aquest tipus de secrets, però ens explica què feu els mestres i les mestres quan tanca l'escola.
Ah.
Perquè això, clar, els nens marxen, les famílies també, però vosaltres què feu a l'escola? Clar, perquè viviu aquí, oi?
Uh-huh.
En aquest llibre ens explica que ja teniu com uns passadissos secrets i viviu a sota de l'escola.
Doncs mira,
i no sé si això és cert o no, eh? Aquí tenim. Ens explica quins personatges, quins són els habitants de l'escola, des dels conserges, les dones de fer feina, el mestre, els arbres del pati, la substituta, la directora, la infermera, l'inspector, el fotògraf.
Està molt bé,
nou,
està molt bé.
El profe nou. Per tant, és tot un recull d'això, no? De tota la vida que hi pot haver una escola amb molt sentit de l'humor. I els més grans ho poden passar molt bé perquè explica doncs, des de tot, des dels números, des de que a vegades és avorrit, amb unes il·lustracions que juga amb tres colors, el blanc, el negre, el vermell, bàsicament, i destacaria això, que són textos molt divertits, cada pàgina tracta com d'un punt diferent, i també doncs, el recomanem això, encara que no hi hagi massa text per llegir, però sí que pels més grandets el poden entendre i jugar molt amb aquest llibre. Els secrets de l'escola. Diu on van les mestres quan es pon el sol.
Misteri,
molt misteriós. I per últim, pels més grans, n'he portat un d'un autor alemany, Paul Marr. És un autor alemany molt conegut i reconegut, ha guanyat premis molt importants de literatura infantil i juvenil, i el títol que us recomano és El senyor Velo i l'elixir blau. En aquesta història se'ns explica, el protagonista és un nen de 12 anys i ell només que desitja una cosa, que és tenir un gos. Però el seu pare li posa moltes traves i diu que no pot ser, un gos
com
a casa,
no?
Com a molts, oi? Que vull un gos, vull un gos i acabem amb un hàmster, no?
Exacte.
Doncs a aquest nen li passa el mateix. Sap que ho té molt difícil, però un dia se'n troba en un pel carrer, en Velo, i esclar, doncs el pare ja no té més opcions que acollir-lo a casa seva. El seu pare és farmacèutic i un dia en Velo llepa, es menja, un elixir de color blau. I el Velo, aquest gos, es transforma en el senyor Velo.
Anda.
Amb un humà. I per tant, aquest nen, el Max, i el seu pare li haurem d'ensenyar com ens comportem els humans. I això doncs, crea unes situacions molt divertides, curioses, que també ens fan reflexionar
doncs
de vegades de les coses absurdes, oi, que
com fem. Com mirar-se amb un mirall, no?
Per exemple. Aquest llibre doncs, ja té un text considerable, té alguna il·lustració per acompanyar el text, no? I per anar reconeixent també els personatges i les situacions, i el recomanaríem per nens i nenes a partir de 10 o 11 anys que els agradi llegir, i amb aquest llibre jo crec que es poden introduir molt bé la història perquè de bon principi ja és molt, molt divertida i s'hi poden sentir identificats també.
Doncs molt bé, doncs aquí teniu unes quantes idees per Sant Jordi. I Marta, t'esperem una altra ocasió.
Molt bé, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Bona tarda.
Com sempre, m'ha encantat. La Marta en sap un munt de llibres, no creus?
Sí, crec que sí.
I saps què? És la directora de la Biblioteca Santiago Rusiñol. Ho sabies, això?
Més o menys. Ho sabia més o menys.
Buah, jo l'he escoltat explicar contes i sempre penso, t'imagines com deu ser que la Marta sigui la teva mare i t'explica un conte cada nit abans d'anar a dormir?
Queralt, la Marta no explica un conte cada nit als seus fills.
I tu què sabràs, Miquel? Et dic jo que segur que sí.
Ai, Queralt, millor no et porto la contrària, que no acabaríem mai. Què, donem pas als anuncis?
Sí, uns anuncis i tornem.
Hola, Sitges, som nosaltres. La festa carnaval s'acaba ja.
El ral·li és una festa on els cotxes antics passen pel carrer.
Hi ha catifes de moltes flors, pel carrer farem.
A l'agost, la festa major comença ja. Focs, bars, timbals ens espantaran.
Per Santa Tecla surten els petits. A la matinal, que grossos veurem.
Som el Leo, la Sofia, el Lautaro, l'Andrea, l'Agustín, el Leo Cusner, que les festes de Sitges
ens ho passem molt bé!
Tornem a ser aquí. Escoltarem l'última de les seccions d'avui.
És el torn del pati filosòfic, la secció dels alumnes de l'Institut Benaprés.
Endavant amb el pati filosòfic.
El pati filosòfic.
Benvinguts a una emissió de la secció El pati filosòfic, la secció on ens deixarem la pell per qüestionar frases i cites filosòfiques en format de debat amb ajuda de dos convidats. El meu nom és Jan i us convido a quedar-vos. El meu company d'Andreu exposarà la frase per debatre. Endavant, Andreu. Què hi ha per avui?
Molt bona tarda. Avui tenim una frase del gran filòsof Plató. La pobresa no és deguda a la disminució de la riquesa, sinó a la multiplicació dels desitjos. Un home increïblement savi per la seva època i pel fet que va ser un dels primers filòsofs l'estimem moltíssim. Si atenem a la frase, podem pensar-la en un sentit econòmic, però els que conegueu a Plató sabeu que gran part de la seva obra gira entorn a l'ànima, les tres parts que la regeixen, segons ell, i finalment la part més dolenta, la dels desitjos. La frase ens porta a reflexionar sobre això. Però són tan dolents els desitjos? És més pobre qui més desitja i més ric qui menys necessita?
Els nostres reporters han sortit al carrer per conèixer què pensa la gent sobre la qüestió.
No estic a favor, mentre tinc un objectiu, sóc feliç.
Estic completament a favor perquè mentre no aconseguim aquests desitjos i no els saciem, no podem ser feliços.
Tenim el nostre programa un altre cop en Dani Coll i en Robert Berkley per parlar del tema. Benvinguts i bona tarda.
Bona tarda, Jan.
Bona tarda.
Senyor Coll, què en pensa sobre la frase del dia?
Jo estic a favor de la frase de Plató i explico per què. Si tu tens pocs desitjos, no et calen diners per aconseguir-los i et treus una gran preocupació de damunt. I aquesta és una de les grans preocupacions dels humans. A més, cal saber trobar el plaer de les petites coses, de menjar-te una poma, de parlar amb els amics. Els que et busquen saciar molts desitjos cada vegada volen més i perden aquest plaer de les petites coses. Per últim, tenim molts desitjos t'obliga a tenir molts diners i tots sabem que està clar que la felicitat no te la donen els diners.
I vostè, senyor Berkley?
Jo no estic d'acord amb el meu company, el senyor Coll, perquè penso que tenir molts desitjos el que fa és tenir més dificultats per aconseguir-los, però no necessàriament et fa més pobre. És més, tenir molts desitjos et posa reptes a la vida que et fan motivar-te per les coses i disfrutar del plaer d'aconseguir-les. Sabem que els diners no són suficients per la felicitat, però faciliten aconseguir-la.
D'acord. Ara tenim un torn de rèplica, senyors.
Doncs jo penso que si els teus desitjos són molt grans i molt cars, tindràs molts problemes a la vida perquè no podràs aconseguir-los tots i no seràs tan feliç com una persona que té desitjos petits, que són les petites coses i que es poden ser feliços cada dia de la seva vida sense preocupacions.
Mira, l'únic que porta l'augment dels desitjos és la necessitat de ser més fort i més vencedor per complir-los. Però no pot disminuir la felicitat. Sincerament, crec que el teu punt de vista només serveix pels mandrosos.
D'acord. Ara el nostre jutge, l'Andreu, ens donarà el seu veredicte.
Bé, doncs jo, com a bon mandros, donaré com a avançador el col, perquè has grimit un argument que té molta raó amb els diners. I tu sí que dius que el fet de tindre molts desitjos no té per què sempre comportar molts diners, tot i que la majoria de vegades ho facin. El problema és que no tothom podrà tindre tots els diners. O sigui, els diners són una quantitat limitada.
Però això és qüestió d'esforç, no de possibilitat.
Però no tothom té la possibilitat de guanyar molts diners.
Sí.
No.
A lo millor és més difícil o més fàcil, però la possibilitat està.
És qüestió d'esforç. Ara, si tu em dius que un s'haurà d'esforçar més que un altre per aconseguir la mateixa quantitat de diners o el mateix objectiu, això és veritat, perquè el món per naturalesa és injusta. Però l'oportunitat sempre estarà allà.
No per tothom.
Jo crec que sí.
Si tu...
D'acord, el temps, que era un minut, s'ha esgotat. Ara, el nostre jutge Andreu acabarà el seu veredicte.
Jo continuo igual. Des del meu punt de vista, el senyor Colt té veritat. Té la raó.
Dit això, només ens queda anunciar-vos quina serà la frase pel proper programa.
Al proper programa proposarem una cita del gran professor de filosofia, Félix de Castro. No és possible fer canvis socials i radicals de forma pacífica. Penseu-ne.
Els deixarem pensant en aquesta frase. Agraïm als nostres tertulians Dani Col i Rubén Berkley per les seves aportacions, al nostre company Andreu i la seva saviesa, al Bruno Mandelo per la captació de la veu del poble, en Pau Canut a la direcció i al Félix de Castro per coordinar-nos. Gràcies per escoltar-nos, de part de tots ells i del qui us parla, Jan Morillo. Fins aviat.
Doncs per mi la felicitat absoluta és poder-me menjar un gelat de xocolata enorme.
O un pastís de nata de 5 pisos.
O la Nutella.
No ens embalem, que hem d'acomiadar el programa.
Sí, són gairebé les 8 i toca acomiadar-se.
Ha estat un plaer fer de conductors del programa. Esperem poder repetir-ho aviat.
En el programa d'avui han participat alumnes de...
Primer.
Ué!
Segon.
Quart.
Ué!
Sisè.
Ué!
La Marta de la biblioteca.
Ué!
Alumnes de l'Institut Benaprés.
Ué!
I qui us ha parlat, el Miquel i la Queralt.
Ué!
Moltes gràcies a tothom i fins dijous que ve.
Adeu.
Make it all come